Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
El 90% de les dones entre 16 i 29 anys que viatgen en transport públic han patit algun tipus d'assetjament en els últims 2 anys. El 90% vol dir gairebé totes. I parlem de dades que només engloben els últims 2 anys. És veritat que les dones joves són les que més pateixen aquest tipus d'agressions, però l'estadística general també és molt alarmant. El 60% de les usuàries del transport públic de Barcelona ha patit algun tipus d'assetjament durant aquests 2 últims anys. Dintre d'aquests assetjaments hi ha des d'invasions d'espai, acostaments excessius, xiulades, comentaris sobre el cos o la forma de vestir, o les més greus, les agressions sexuals. Aquesta és una informació molt alarmant, però que a molts no ens sorprèn. Si preguntes a qualsevol dona si té por d'anar en transport públic sola i de nit, la gran majoria et reconeixerà que sí. Però, malauradament, aquestes situacions d'assetjament al metro, al bus o al tren ja formen part del nostre dia a dia. Això sí, que ens haguem acostumat i ho haguem normalitzat no vol dir que no s'hagi de seguir lluitant perquè tothom, sigui qui sigui, pugui fer la seva vida sense patir per si avui també forma part d'aquest preocupant 90%. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda.
Els darrers 2 anys, gairebé el 60% de les usuàries del transport públic a Barcelona ha patit algun tipus d'assetjament. Ho constata la primera enquesta d'assetjament sexual al transport públic a l'àrea de Barcelona.
I com deies, el percentatge creix en usuàries d'entre 16 i 29 anys. En aquesta, el 90% de les dones ha patit assetjament alguna vegada.
El Procicat amplia 4.000 persones l'aforament de concerts i actes culturals a l'aire lliure. La resolució ha entrat en vigor aquesta mitjanit i podrà tenir incidència en les festes de la Mercè.
El canvi d'aforaments fa que Barcelona estigui estudiant ampliar les entrades d'algunes activitats si la logística ho permet. Es farien arribar les pròximes hores i dies a la ciutadania a través de la pàgina web de l'Ajuntament. Aquesta tarda comença la festa amb el toc d'inici i el pregó.
Ja són 350 les cases que ha arrasat la lava del volcà Cumbre Vieja. Fa 5 dies que va començar l'erupció a l'illa canària de La Palma i la lava segueix destruint tot el que troba al seu camí.
Ara els veïns d'un dels municipis més afectats per la lava, Todoque, intenten salvar la seva església, un edifici icònic i emblemàtic del municipi. Ho fan amb l'ajut dels bombers que desvien el riu de lava cap a un barranc.
I pel que fa als esports, Carla Buiga, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça ja és a Cádiz preparat pel partit d'aquesta nit. Els blaugranes han de guanyar sí o sí per millorar la seva mala imatge i demostrar que no està tot perdut.
Un mal resultat podria destituir Koeman de la banqueta. Laporta diu que mentre ell sigui el tècnic li dona tot el suport i que el seu futur no depèn del resultat d'avui.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps amb el Jordi Miralles.
La Mercè comença a passar de paraigua, però serà només durant aquesta tarda. De fet, les pluges que tindrem de cara a les properes hores que afectaran la ciutat de Barcelona, doncs tenen ja, com dèiem, les hores comptades, perquè la previsió és que, tot i que es mantindran els núvols, les precipitacions de cara al vespre pràcticament desapareixeran, o si més no, el risc de pluges. De cara demà divendres, un dia amb clarianes. Es veurà el sol també. Hi haurà alguns núvols, però sense risc de pluges. De cara a dissabte, torna a augmentar la nuvolositat. Ara per ara, els mapes del temps indiquen que sí que dissabte podria haver-hi ruixats a les comarques de l'extrem sud, comarques de Lleida, que en principi no haurien d'arribar a la ciutat de Barcelona. Per tant, ara per ara sembla ser que la Mercè, tret de les primeres activitats d'aquesta tarda, que encara es podrien veure passades per aigua, de cara als propers dies no en tindrem de pluja. I diumenge serà ja un dia amb una miqueta més de sol, la qual cosa permetrà que les temperatures pugin una mica de cara als propers dies. Calor no en farà. Això sí, les nits i primeres hores del matí farà una mica de fresca. I a la resta de Catalunya, doncs sí que hem de continuar parlant de pluges aquesta tarda, sobretot a les comarques de Lleida, comarques del Pirineu. Demà encara algun ruixet cap a les Terres de l'Ebre, nuvolositat variable a la resta. I de cara a dissabte, com dèiem abans, algun ruixet cap a Lleida, cap a Tarragona. I diumenge, ambient més assolellat, potser amb algun ruixet cap a l'àrea del Pirineu. Però vaja, el que seria la ciutat de Barcelona aquesta tarda i en principi ja sense més precipitacions els propers dies.
En els últims dos anys, gairebé el 60% de les usuàries del transport públic de Barcelona ha patit algun tipus d'assetjament. La dada és demolidora, ho constata la primera enquesta d'assetjament sexual al transport públic a l'àrea de Barcelona, coordinada per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona durant el 2020.
Aquest percentatge és molt més alt entre usuàries de 16 i 29 anys, una franja on més del 90% de les dones ha patit assetjament en el transport públic alguna vegada, ho explica la cap de l'àrea de mobilitat de l'EIRMB, Maite Pérez.
En aquest cas, les situacions d'assetjament sexual són molt àmplies, des d'aquelles que podrien considerar-se més lleus, des de mirades, acostaments, etc., a situacions molt més greus, que directament són agressions o intents d'agressió sexual. Sí que és cert, com així també mostren altres estudis i estadístiques, que en la població més jove, doncs, aquests fets succeeixen amb més freqüència.
Pel que fa al tipus d'agressions, gairebé un 5% ha patit una agressió sexual al transport públic.
Després, un 43% de les usuàries han patit invasions d'espai o acostaments excessius i un 25% han rebut xiulades o comentaris sobre el seu cos o la seva forma de vestir.
L'enquesta també conclou que la majoria de vegades els agressors són adults i que van sols.
Representen el 60% dels agressors, seguits d'homes joves que també anaven sols, són un 12%. Finalment, un 9% dels casos dels agressors van ser grups de joves.
El metro és el mitjà de transport on s'ha donat un major volum de situacions d'assetjament sexual.
Concretament, han estat 6 de cada 10 agressions, mentre que el 22% s'han produït a rodalies i un 7% en busos urbans.
Des de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona alerten que una de les dades més preocupants que es desprèn d'aquesta enquesta és que més del 70% de les agressions han estat presenciades per testimonis i que en un 35% les víctimes no van comunicar a ningú que havien patit un assetjament.
Tot i veure i saber i declarar aquestes dones que han estat assetjades, que existeixen persones que han estat testimonis d'aquests fets, doncs que en el moment d'aquesta situació no hi va haver pràcticament cap reacció per part d'ells, no? O d'elles. I llavors és una qüestió que caldria també donar èmfasi, no? Doncs que tot i ser reconeguda aquesta gravetat d'aquests fets, no? Aquest problema social que dèiem, doncs que encara costa, no, de reaccionar davant dels mateixos.
I encara pel que fa a assetjament al metro, els Mossos aquesta tarda han identificat la parella que la setmana passada va proferir insults xenòfobs a una menor al metro de Barcelona.
Segons informa el cos, s'ha identificat un home i una dona gràcies a les imatges enregistrades al metro i se'ls investiga a tots dos. Els fets van tenir lloc a la parada de metro de Bac de Roda el 14 de setembre i la víctima va presentar una denúncia el 17. Els Mossos han denunciat la parella per un delicte contra drets fonamentals i les llibertats públiques i per tacte degradant i vexatori.
Precisament aquest matí ha passat per Ràdio Estel el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha defensat l'acció del govern per reduir aquestes agressions.
Ha remarcat que l'Ajuntament ha destinat 11 milions d'euros a reforçar la seguretat amb agents i càmeres. Tot i això, creu que la principal feina que s'ha de fer és pedagògica.
Aquesta és l'última o la darrera actuació que ha de fer una administració. Prèviament, jo crec que hi ha una qüestió de conscienciació pedagògica, educativa, que assenyali que la llibertat de les dones especialment, o dels gais i de les lesbianes, per mostrar els seus sentiments en públic, és absolutament no només respectable, sinó sancionable en el cas de que es vulneri, no?
A les portes de les festes de la Mercè ha afirmat que l'Ajuntament de Barcelona endurirà les accions contra els botellots quan l'oci nocturn pugui obrir en plena normalitat.
I seguim malauradament amb els assetjaments sexuals perquè l'Institut del Teatre ha posat a disposició de la Fiscalia l'expedient disciplinari que van obrir a un docent després que un alumne el denunciés per assetjament sexual.
Des que es va rebre aquesta denúncia, l'institució va apartar el docent de les aules com a mesura cautelar. Un cop finalitzada la instrucció, s'ha procedit a posar un coneixement del Ministeri Fiscal perquè determini si hi ha responsabilitat penal en aquesta conducta.
L'Institut també ha obert expedients disciplinaris a dos docents més, un per conductes inapropiades a l'aula i l'altre per una falta greu per pràctica docent invasiva.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Cinquè dia d'erupció del volcà de Cumbre Vieja a l'illa canària de la Palma. La lava ja ha cobert més de 160 hectàrees de terreny i en les darreres 24 hores la lava ha engolit 39 habitatges. Ja són 350 les cases destruïdes.
Els veïns d'un dels municipis més afectats per la lava, Todoque, intenta salvar ara la seva església, un edifici icònic i emblemàtic del municipi i que fa uns dies van veure com buidaven per conservar totes les imatges. Són els bombers els que ara desvien el riu de lava per intentar salvar aquest edifici.
I en la plana política, Junts ha registrat una proposició de llei perquè el Parlament aprovi de forma urgent una nova llei audiovisual que promogui el contingut del català a les noves plataformes audiovisuals com Netflix o HBO. Si s'aprova, serà una norma pròpia de Catalunya, independentment de si el govern espanyol acaba blindant o no el català en la norma estatal de l'audiovisual, Judit Caselles.
Junts per Catalunya no es fia ni un pèl del govern de Pedro Sánchez i creu que acabarà menystenint les llengües cooficials. Per això proposa que el Parlament tiri pel dret i renovi l'actual llei de l'audiovisual, que és del 2005, i aposti per l'ús del català a les noves plataformes de streaming. El portaveu de la formació a la cambra, Albert Batet, assegura que actualitzar aquesta norma els donarà més força a l'hora de negociar el Congrés.
Catalunya tenim la nostra pròpia sobirania, tenim les nostres pròpies eines i necessitem un instrument normatiu en l'àmbit català, com ja teníem, que reculli i incorpori les noves mesures previstes en la directiva europea. Si anem a remolc de l'estat espanyol, no avancem com a país.
Paradoxalment, aquesta iniciativa arriba la mateixa setmana que el pla de govern que Esquerra i Junts per Catalunya van presentar dimarts ja parlés d'assegurar una major presència dels productes audiovisuals produïts en català. Per tant, l'executiu ja està treballant en aquesta direcció al marge de què acabi passant al Parlament.
Gràcies, Judit. El Senat estudiarà qui parla el català i el castellà a la cambra. Junts ha aconseguit el compromís del PSOE per tramitar una proposta que demana poder utilitzar totes les llengües cooficials en les activitats parlamentàries.
El text busca ampliar l'ús del català, el gallec i l'eusquera en aquesta cambra territorial. Junts per Catalunya proposa utilitzar les llengües cooficials en totes les activitats parlamentàries, menys a les preguntes al govern, a les intervencions en comissió i a les proposicions de llei.
Encara parlant del català, aquesta setmana hem conegut el balanç de la setmana del llibre en català. La 39a edició va tancar amb uns 50.000 visitants que van passejar per les parades de llibres instal·lades al Passeig Colom de Barcelona, tot i la pluja.
De fet, aquest any la setmana del llibre en català ha superat les previsions dels organitzadors, que ja eren optimistes. Un any més, les presentacions de llibres, les converses al voltant de la literatura i l'entrega del Premi Trajectòria a l'escriptor mallorquí Biel Mesquida van ser un dels moments més seguits.
Aquesta setmana, amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, vam estar parlant de la importància que té la memòria i la capacitat de guardar i de preservar els records. I una manera de poder conservar aquests records és la iniciativa del projecte La Màquina del Temps. La proposta és poder tenir un llibre que expliqui els records de la teva vida. Avui tenim amb nosaltres el creador d'aquest projecte, que és el Francesc Massaguer. Francesc, bona tarda.
Bona tarda.
Què aporta a les famílies o a cadascú poder fer un llibre d'aquest tipus?
Bé, és una manera de guardar els records que durin per sempre, perquè pensem que a tothom ens hauria agradat conèixer la història dels avis i dels besavis, doncs oferim l'oportunitat això d'escriure-ho i que pugui passar a la família.
Clar, en una vida hi ha molts records, moltíssims. Com s'aconsegueix plasmar tota una vida en un sol llibre?
Bé, anem pas a pas. Si tu ho planteges així de bones a primeres, sembla molt, però és bastant senzill, perquè és quedar amb la persona, anar xerrant un dia, un altre dia, gravem les entrevistes, llavors a partir d'aquí la nostra feina és endreçar-ho tot i escriure-ho perquè tingui ritme, tingui gràcia i sigui de bon llegir.
I quin tipus de records són els que més destaqueu? Perquè, clar, entenc que la gent us deu explicar moltíssimes coses. No sé de quina manera intenteu triar-ho.
Bé, nosaltres escrivim el que vol la persona, és a dir, nosaltres no fem una selecció, sinó que és la persona que diu, jo vull parlar d'això, vull parlar d'allò, i en principi, doncs, fem de tot, des de persones que ens expliquen la guerra, la postguerra, com van viure, altres que només se centren en la infància, com era la vida pagès, o, jo què sé, gent que ens explica l'Estraperlo a Barcelona, de com feien la farina blanca, i surten mil històries, i cadascuna és molt diferent.
I en general sempre hi ha gent que ja és gran que busca això? O a vegades són, no sé si hi ha familiars que ho demanen com a regal? Quin és el tipus de persona que normalment vol un llibre d'aquest tipus?
Normalment la gent que ens contacta és gent gran que ho volen per ell. Perquè, clar, pensa que és un producte car, perquè implica un equip de persones treballant 2 mesos fent uns llibres per una sola persona. De manera que és per un mateix que es concedeix el caprici, no?, de fer el llibre, Tot i que a vegades sí que hi ha algú que diu, ostres, ens ajuntem els germans i ho regalem pels nostres pares, o el nostre avi, que és molt gran, i ens sabria greu perdre la seva història.
I, en general, quan la gent explica els seus records, no, les seves històries, hi ha algun tipus de record que sigui recurrent, que la gent, no, que sigui comú?
Sí, clar, pensa que treballem amb gent gran i la majoria, doncs això, clar, han viscut la postguerra com a mínim, o fins i tot la guerra civil. Llavors sempre hi ha uns llocs per on es passen, no? De dir com era la infància, la joventut, què ha canviat sobretot i com els va marcar, no? L'època aquesta d'escassedat i de problemes i com va anar evolucionant tot. De tota manera, totes les històries és curiós perquè són molt, molt diferents una amb l'altra, no? Han viscut el mateix, la mateixa època, però no n'hi ha ni una que s'assembli. Al final totes sumen i totes fan la història de tots.
I clar, de qualsevol vida se'n pot fer un llibre? Ho dic perquè deu costar, no?, a l'hora de poder escriure el que ve a ser el llibre, depèn de quin tipus de vida expliquin, potser costa trobar el relat.
No pensis, perquè a vegades sembla com que la vida més espectacular, no, la vida dels polítics o dels famosos, és la que dona per escriure un llibre, i moltes vegades no és així. Moltes vegades la gent més senzilla, que no tenen res espectacular, però tots han viscut coses úniques que si ells no ho expliquen, no ho explica ningú més. Perquè sempre ens parlen dels reis i sí, dels que manen. Però saber el dia a dia com ho patim tots les decisions dels altres, d'alguna manera, no? I com tot sembla viu-viu, o intentem trobar les maneres de fer la nostra, doncs això cadascú fa a la seva manera. I qualsevol història, per petita que sigui, i sobretot per la família, no?, que és el que hi llegirà la majoria de vegades, doncs és molt valuós.
I recordes alguna història, alguna vida que us hagi marcat més, que us hagi impressionat molt?
Sí, a veure, és difícil, ara triar aquí també és complicat. Totes les històries tenen els seus moments que és, ostres, que curiós, o que interessant, o déu-n'hi-do, que dur, a vegades. Hi ha històries que dius, llàstima que això no es comparteixi amb tothom, que no es pugui distribuir, perquè hi ha històries que no parlen només d'un mateix, sinó d'una època. No, per exemple, recordo una història d'una dona que vivia a Pagès, aquí a la plana de Vic, i el que ella vivia en aquella època no té res a veure amb el que vivien els meus pares, els meus avis, perquè era un món tan diferent que a la mateixa època és inimaginable. I és llàstima que aquestes històries no se sàpiguen més, per exemple.
I quan la gent rep aquest resultat final, no, el llibre, s'hi veu identificada o com és, no, la seva reacció de veure, doncs, la teva pròpia vida explicada en un llibre?
Home, és maco, clar. Pensa que nosaltres el que intentem és que la gent que ho llegeixi vegin a la persona quan ho llegeixin, no? És a dir, que no ens vegin a nosaltres, escriptors, sinó que nosaltres som simplement el que fa de pont amb la persona. De manera que quan gravem les entrevistes, quan ho escrivim després, intentem que soni tal com parla aquella persona. De manera que és bastant emotiu, no? Un mateix trobar la seva història en un llibre, i aquest llibre és la seva vida, que durarà i que ho podrà passar als fills i als nets, i és emocionant, és molt bonic. El moment d'obrir la capsa, entregar els llibres, és una celebració.
Doncs, Francesc Massaguer, moltes gràcies per explicar-nos aquest projecte de la màquina del temps, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Punt i seguit.
La Fiscalia demana la nul·litat del judici contra l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, per l'1 d'octubre i que el jutgi un altre tribunal.
El batlle d'aquesta localitat del Baix Ebre denuncia que aquesta petició demostra que la judicatura espanyola ha estat dividida i polititzada i que és l'arma de l'Estat i vol seguir manant com en una dictadura. Ha preguntat a Estel Migdia sobre si té por que ara el condemnin. Ha sigut rotund.
Por no me fa. Si tingués por ja no faria el que faig de donar ple suport a el que van fer l'1 d'octubre i a les reivindicacions que tenim actualment, no?, que és aconseguir l'amnistia per tots els represaliats i tindré poder exercir el dret a l'autodeterminació amb la convocatòria d'un nou referèndum per l'autodeterminació.
La Federació d'Esquerra a l'Ebre considera que la Fiscalia intenta condicionar el judici que aviat s'ha de celebrar a Tortosa contra ell i el tinent d'alcalde de la Ràpida també pels fets de l'1 d'octubre.
El Tribunal Suprem ha inadmès una querella contra el president del govern espanyol Pedro Sánchez i l'exministre de Justícia Juan Carlos Campo pels indults als líders independentistes.
La sala penal ha rebutjat la denúncia del partit dreta liberal espanyola i descarta que la concessió de la mesura de gràcia sigui prevaricació. La interlocutòria exposa que el mateix Karajan reconeix la legitimitat del govern per atorgar indults i que s'ha complert els tràmits de l'informe del Tribunal Sentenciador de la Fiscalia. Segons Dreta Liberal Espanyola, els indults van ser una moneda de canvi als subs independentistes catalans.
L'enduriment dels criteris sobre la contaminació de l'aire que fixa l'Organització Mundial de la Salut fa que Barcelona i les principals ciutats catalanes superin de llarg el nivell de gasos contaminants que es considera perillós. Els experts recomanen ampliar el transport públic i reduir l'ús del vehicle privat.
Segons el temps que necessita Barcelona per millorar la qualitat de l'aire, l'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques, Xavier Carol, considera que ha d'estar en la voluntat dels polítics. Ho ha dit aquest matí al matí a Ràdio Estel.
Depèn de la prioritat que es posi a l'agenda política. Perquè fins ara no estava a l'agenda política perquè els ciutadans no ho demanaven. I què ha passat? Que pues, la gent, com la prioritat era construir, s'ha construït i es donaven ofertes de preus més reduïts de l'edificació a llocs que estaven aïllats i que no tenien transport públic.
Carol considera que la situació es pot reconduir si es planteja de forma adequada i l'extensió de l'urbanisme fora de la ciutat i el desplegament del transport públic.
El Procicat amplia 4.000 les persones de l'aforament de concerts i actes culturals a l'aire lliure. La resolució ha entrat en vigor aquesta mitjanit i manté, però, la limitació de 3.000 persones en espais tancats amb bona ventilació.
A la resta d'activitats es preveu un màxim de 1.000 persones. Aquest canvi, que arriba a les portes de les festes de la Mercè de Barcelona, se suma al de l'oci nocturn, que ha pogut reobrir a l'exterior fins a les 3 de la matinada. Barcelona està estudiant ara mateix si amplia l'aforament d'algunes activitats en les properes hores en funció de si la logística ho permet.
Catalunya deixa enrere la zona vermella en el mapa de risc de contagi de Covid del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties. Aquest organisme de la Unió Europea va situar el país en zona vermella de risc l'1 de juliol, en superar els 150 casos per cada 100.000 habitants.
Aquesta categoria va implicar una forta recomanació europea de no viatjar a Catalunya, una indicació que va deixar tocat de mort al sector turístic en ple inici de la temporada d'estiu. Encara segueixen vermelles algunes zones de l'Estat, com el País Valencià, el País Basc o Andalusia.
Pel que fa a la situació de la pandèmia a Catalunya, el virus cada vegada es fa més petit i contagia menys de 400 persones diàries.
Salut ha notificat 521 pacients hospitalitzats, 32 menys que ahir i 9 crítics menys a l'UCI. El risc de rebrot continua lleugerament a la baixa i se situa en els 66 punts. El departament declara que de cada 100 habitants, de cada 100 infectats, aquests es contagien una mitjana de 85 persones.
La Comissió Europea vol que l'any 2024 tots els telèfons mòbils i la resta de dispositius portàtils que es venguin a la Unió Europea tinguin un únic carregador amb el mateix tipus de connexió.
En concret, l'executiu comunitari aposta clarament per una connexió USB-C que permet tant carregar dispositius com transferir dades i que ja és utilitzada per alguns fabricants. La voluntat és que sigui la connexió utilitzada en tots els telèfons mòbils, tauletes tàctils, càmeres i consoles portàtils de qualsevol fabricant o marca.
I en cultura, Tarragona vibra d'emoció amb el retorn dels castells per la Festa Major de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat han aixecat diversos castells i pilars en menys de 15 minuts. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta ha sigut la primera actuació conjunta amb diverses colles a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. Això sí, ha sigut una exhibició express en menys de 15 minuts i amb puntualitat tarragonina. La Jove Tarragona, els Xiquets de Tarragona, els Castells de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo han enlairat diversos castells amb el 3 de 7 com a màxima estructura i els seus pilars. A plaça hi havia més de 500 castellers, 150 per colla i espectadors asseguts. Una fotografia insòlita per una diada castellera d'una temporada normal. Les entrades que es van posar a la venda dimecres es van esgotar en 6 minuts. Aquesta exhibició castellera ha tingut el seu propi protocol en el marc d'un estudi clínic amb testos d'antígens durant els assajos i actuació prèvia. Tots els participants han donat negatiu a les diverses proves. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha agraït a les colles la paciència en la represa i confia que si les dades sanitàries milloren aviat, es faci una reobertura de l'activitat cultural més global.
Per tant, si tot va bé i les dades epidemiològiques milloren, que és el que sembla que està passant dia rere dia, això ja és el principi d'una reobertura amb molta més normalitat.
Mor una dona de 78 anys al ser atropellada aquest dimarts per un patinet elèctric a Lleida.
L'accident va tenir lloc a l'Avinguda Catalunya. La víctima creuava el carril bici per accedir al pas de vianants i el patinet que circulava pel seu carril la va atropellar. Tots dos van resultar ferits i van ser traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova. Malauradament, la dona va patir un fort cop al cap i va acabar morint. Es tracta del primer accident mortal a causa d'un patinet a la ciutat de Lleida.
I també a Lleida, un conductor begut i sense carnet atropella un ciclista i acaba fugint.
Es tracta d'un home de 35 anys. Ha estat detingut pels Mossos aquesta matinada com a presumpte responsable de l'atropellament a un ciclista i donar-se la fuga. Els Mossos van poder identificar el vehicle que va causar l'accident i poc després una patrulla el va localitzar amagat sota unes branques prop del domicili del titular. El vehicle presentava un fort cop al lateral dret. El ciclista, un noi de 28 anys i veí de Solsona, va ser traslladat a l'hospital en estat greu.
Detingut un jove per intentar atacar uns Mossos amb gossos perillosos i un ganivet a l'Hospitalet.
Es tracta d'un noi de 23 anys que va atacar els Mossos d'Esquadra amb un ganivet i dos gossos de raça perillosa. La policia havia denunciat el noi perquè anava amb un patinet que no era seu. L'home es va encarar als agents i no es volia identificar. Un cop li van treure el patinet, el noi va tornar amb dos gossos de raça perillosa i els animava a atacar els Mossos d'Esquadra. Quan la policia va aconseguir reduir el noi, ell va intentar clavar-li un ganivet a la xella a un dels agents. El jutjat de guàrdia ha deixat el jove en llibertat amb càrrecs.
Condemna d'un any de presó i 3 d'inhabilitació per un policia local de Sant Esteve Sesrovires per la mort per asfíxia d'un home quan el reduïa per detenir-lo el 2014. La sentència considera que la gent es va extralimitar en la maniobra de reducció.
És una informació que ha avançat la periodista Maria Núria Rebetlla. Explica que la família de la víctima, que inicialment demanava una condemna de 10 anys de presó, titlla la sentència simbòlica i testimonial, però valora que la sala reconegui la culpabilitat de la gent.
I Andorra, Pere, s'acaba l'obligació de portar mascareta a les reunions de feina.
El Ministeri de Salut andorrà ha decidit afluixar algunes mesures relacionades amb la pandèmia. Per exemple, si en una reunió de feina tots els assistents han rebut la vacuna o tenen un test negatiu, podran estar sense mascareta. També canvia el nombre màxim d'assistents en una reunió, tot i que continua el límit de 10 persones i podrà haver més persones si tots els assistents estan vacunats o tenen un test negatiu.
El govern andorrà dona suport al Liceu Comte de Foix, que va prohibir portar el hijab dins del recinte escolar a un alumne.
El govern andorrà no considera discriminatori prohibir l'ús d'aquest tipus de mocador. Ho ha dit Eric Jové, portaveu del govern, després del Consell de Ministres. També ha explicat que s'ha obert un diàleg entre el centre educatiu i la família afectada que no porta els nens a l'escola des de la prohibició.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça ja és a Cádiz preparat pel partit d'aquesta nit, un partit decisiu per Koeman i envoltat de polèmica després del comunicat d'ahir del tècnic.
El Barça té la necessitat de guanyar el partit d'avui. La seva posició penja d'un fil i sense la victòria la destitució del tècnic neerlandès és imminent. Tot i la polèmica roda de premsa que va donar ahir l'entrenador i les reaccions de la directiva, en què Laporta va dir que s'ho podia haver estalviat, el president avui ha assegurat que mentre sigui a la banqueta Koeman té tot el seu suport. També ha volgut desvincular el futur del tècnic amb el resultat d'aquesta nit. Un partit en el que no s'esperen gaire sorpreses en l'alineació. Koeman torna a comptar amb tots els jugadors que té disponibles. L'únic canvi pot ser el lateral esquerre després de la baixa de Valde, que podria ocupar Serginho Dest amb Mínguez a la banda dreta.
Tots els abonats de l'Espanyol tindran accés a l'estadi en el partit contra el Real Madrid, que juga el proper diumenge 3 d'octubre.
El club ha comunicat avui que pel proper partit a l'RCD Stadium tots els socis que hagin renovat l'abonament podran veure el partit en directe. La decisió ha estat presa en previsió de que les autoritats sanitàries augmentin l'aforament dels estadis en els pròxims dies. No es posaran entrades a la venda per tal que tots els socis puguin gaudir del partit. Els socis que encara no hagin renovat el seu abonament tenen temps de fer-ho fins al 30 de setembre. L'Espanyol, que recordem ahir, va aconseguir la seva primera victòria davant l'Alavés amb un gol de RDT de penal.
Tal dia com avui, l'any 1994, es va emetre el primer capítol de Friends. La sèrie va acabar després de 10 temporades i va ser considerada la millor sèrie de la història per The Hollywood Reporter. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció el Pau Massip, a la tècnica el David Morral i més informació als butlletins horaris i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en Elvira.
Real que necesito un precio low para pegarme un verano top con todo el hype.
¿Hype?
Sí, hype, en plan hype.
Sea lo que ha querido decir, la hemos escuchado. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los jóvenes tienen un 30% de descuento sobre cualquier precio disponible con la tarjeta más Renfe Joven. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org.